Radio Alcoy.
Pase lo que pase.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
25 grados centígrados.
Yo voy a un core súper chulo. Se llama Salesianos Juan 23. ¿Por qué no vienes un día y te lo enseño? Es muy divertido y hacemos un montón de cosas. Trabajo por proyectos, cultivamos el huerto escolar, permanencias, biblioteca y un montón de actividades que te van a encantar. Además, cuando acabamos un proyecto, hacemos una celebración del aprendizaje e invitamos a los papás para que puedan ver todo lo que hemos aprendido. Llámanos al 965332640 y concierta tu cita. No te preocupes por el horario, las puertas de nuestro cole siempre están abiertas. No te lo pierdas, ven a visitarnos.
Hoy vas a escuchar varios anuncios de clínicas dentales que te dirán que su precio es el mejor. Para que puedas comparar, te decimos el nuestro. En Dentix, implante más corona desde 22 euros al mes en 48 cuotas. Primero, ven a Dentix. 980-50-22. Comisión apertura 23,07 euros. TIN 6,75%. TAE 8,36%. Condiciones en Dentix.com. CS5955.
Cadena Ser. Radio Alcoy.
Pase lo que pase.
Com.
Un vi elaborat a la comarca, a la vila de Gorga, ha obtès el reconeixement d'un dels bressols del vi de la ciutat francesa de Bordeus. Parlem de Gurgu i els seus autors són Adrián Domènech, Juan Antonio Domènech, amb la col·laboració de l'enòleg Modesto Francés. Adrián i Toni ens acompanyen així a Ràdio Alcoi. Buenas. Benvinguts. Buenas, i enhorabona gracias. Per este reconeixement.
Gràcies.
Com arriba? Perquè és una medalla d'or que haveu obtès per este vi, Gurgu, Jove de Trellat.
Sí, correcte. Pues així és. La venda del Gurgu Jove de Trellat tenia molt bons resultats. A tot el món que el provava li resultava molt agradable i repetia. I van dir, bueno, si tots els que realment ens diuen que agrà, anem a comprovar que així és. I van decidir pues, ja expandir-se un poc i anar a un concurs, que és el primer concurs que ens presentem, internacional, i van dir, a veure si realment agrada o no agrada. I mira, així n'ha sigut, també ha agradat, en una medalla d'or.
És un concurs francès, no? Ahir sí. Estem parlant de sí. Qualitat, no?
Sí, sí, Bordeus és la cuna del vi i, de fet, aquest concurs és el més important de França i un dels més importants del món.
Bueno, com vos va arribar? Perquè això va ser a finals d'abril, no?
Sí, mentre així en Alcoi estaven celebrant-se les festes, allí van estar dos dies també de cata de vins. N'hi ha més de 5.000 vins de 37 països diferents i el resultat el van recibir una setmana següent. Entrant per la web bueno, anem a comprovar a veure Gurgu què tal i vam veure que Gurgu, medalla d'or. Ostres, que sorpresa, ens vam dur.
Bueno, i a més és un recolzament a la tasca que feu que va començar en aquest celler. Toni, quan? Quin és l'origen del celler Gurgu?
Pues van començar aixina de broma, fent-se una barriqueta de tempranillo, que fa 28 anys que la fèiem, i veient que el vi estava bo, i a partir d'ahí van dir, bueno, pues anem a plantar vinya, i van començar a crompar drets, a fer papeleo, i es van plantar mitja hectàrea de vinya en la varietat del tempranillo, Monastrell i Cabernet Sauvignon. A partir d'ahir van començar, de joves pues, fent pa casa, i a poc van començar a anar la cosa avant, en el caldo del raïm, i entonces, clar, jo vaig veure que feia falta un enòleg. Entonces ja vaig buscar al xicot este, que era molt amigatxo, la seva senyora de meua,
Modesto Francés.
Modesto Francés, i a partir d'ahir, pues, entre el meu fill, jo i ell, van començar a preparar aquesta cosa, i a poc pues, hem anat avant.
I la família creixent, no? Perquè s'han incorporat noves especialitats també, varietats, disculpa.
Sí, perquè clar, a volte no en fas prou i crompes alguna partida, encara no m'han botellat res en partides d'estes, però tenim tot en barriques, com és un xirac d'incocentaina, i clar, perquè el caldo mato, el que tenim són pas 5.000 o 5.500 botelles, no en tenim més, i hem de buscar un poc més de caldo. Però que és una cosa de família, ja veus tu les botelles que estic parlant, que això és, pues, és una pixarra en una bodega de les grans, però clar, si el caldo es fa tot en passió i ben fet, per les coses a voltes el resultat que ens donen és això, el que tenim ara entre mans.
Adrià, quines són les característiques? Toni ens ha contat la història, com han anat a incorporar-se, però és un, comentava que és una, un celler xicotet, no?
Sí, sí.
Una bodega xicoteta.
Sí, de fet és, pues, tenim un local que hem acondicionat tema sanitàriament i dins d'aquest local pues, ja fem tot el procés de producció i tot molt, molt, molt artesanal, que de fet aquest dia pues, bueno, ens hem de reunir una quantitat de persones al ser tan manual i passem un dia de festa molt agradable.
Molt bé. Quin és el dia a dia d'un celler? Perquè n'hi ha unes dates concretes on s'ha de començar la, la plantació, la vendímia, etc. Pareix senzill, però porta molta, molta elaboració darrere, no?
Sí, la veritat que sí. La veritat que des de que plantes la vinya t'has d'esperar X anys i un cuidado molt... sempre estar damunt d'ella, inclús ara que ja té X anys també has d'estar tots els dies damunt d'ella veient les plagues. Nosaltres també el bo que tenim en aquests vins, que són molt naturals, no utilitzem pesticides en el camp, sinó que llaurem i desbrossem, i la veritat que el que és el caldo és molt molt natural.
Este que hem conegut, el Gurgu Jove de Trellat, el teniu també repartit a través de diferents comercials, no? Fins on arriba?
Pues tenim hasta la zona de València, tenim un distribuïdor prou fort, i després també tenim un altre molt fort en la Vila Joiosa, que s'encarrega, uno s'encarrega, diguem, des de Cal cap amunt i l'altre de Cal cap a baix. I després en la zona d'Alcoi també tenim els nostres distribuïdors.
Bueno, el intentarem fer-se una botella d'eixes per a poder també degustar-lo.
Clar que sí.
Quines més marques teniu? Teniu algun altre vi?
Sí, tenim dos varietats. Uno que és el Gurgu Jove Trellat, que és diguem, d'un 60% de Monastrell, que el Monastrell és el raïm autòcton de la zona, un 20% de Cabernet Sauvignon i el 20% de Tempranillo. I després tenim un altre, que és el Gurgu Selecció, que este sí que este pas, el jove està 6 mesos en barrica, i l'altre, el Selecció, el tenim sobre 12 mesos en barrica, podríem dir que és un criança, però no tindre denominació d'origen, no podem nomenar-lo com a criança, per això li hem comentat que es diu Selecció. I este ja du 60% de Cabernet Sauvignon, 20 Monastrell i 20 Tempranillo. El problema que hem tingut aquests anys de sequia és que la varietat Tempranillo se mos ha secat. Unes parres que tenien 28 anys, tant d'any consecutiu de sequia, inclús nosaltres podíem regar i això, però així no i tot s'ha secat. I és el que hem fet això, hem buscat altres terrenos que no sabien què fer realment del vi, i hem estat treballant-lo i hem incorporat el Xirà, que el tenim ara en barrica, dormint.
I este èxit que veu obtès a França vos anima a continuar creixent? Teniu alguna en expectativa de
en un principi no. En un principi Gurgu és un vi fet d'amics per amics, amb molta il·lusió. La medalla sí que ens ajudarà a que la gent es conega alguna més, però creixer, això ho deixem en un futur. Sí que ens agradaria incorporar varietats autòctones per a que no es perguen, com és una que es diu Giró. Estem mirant un bancalet a veure si ens fem l'ànim de plantar el Giró, però creixer... ara estem fent sobre 5.000 botelles. Creixer, pues, poden ser millor 6.000, o... però això ja estem parlant d'un futur.
Es quedem en aquest tamany,
sí,
no?
Sí, per ara ens quedem en aquest tamany i el temps dirà.
Molt bé. Toni, com veu el futur? Amb quines expectatives?
Jo, pues, conforme diu el meu fill, n'hi ha que anar pas a pas. Nosaltres ara tenim això i està venent-se tot des de que vam muntar la bodega. Ara, lo de la medalla, pues, pot ser que n'hi hagi més...
reconeixement diferent, però bueno, no sap mai.
Però hem d'anar pas a pas. Alguna vinyeta que hi ha per ahir d'algun amic, agarrar-la, crompar el caldo...
El caldo no, comprar el raïm
el
i nosaltres produir el caldo.
Comprar el raïm, és de veritat. Comprar el raïm i nosaltres la fermentació, tot això fes-ho nosaltres, en el que sabem fer, se fer-ho així, que és de la forma que ix el caldo bo.
Nosaltres creiem que ix bo gràcies al procés... Bueno, està clar que tenim que tindre un control estricte en el camp sobre el cuidado del raïm, però sobretot el tema d'elaboració, al ser una producció tan xicoteta intentem fer-li unes coses que a millor les bodegues no sé si podran fer, que nosaltres creiem que és el que ens dona qualitat a este caldo.
També aquesta aportació artesanal.
Sí, al ser tan artesanal podem jugar en uns factors que creiem que és el que realment li dona qualitat.
Bueno, pues agraïm a Adrià Domènech i a Juan Antonio, a Toni Domènech, que hagin estat així a Ràdio Alcoi per a parlar-nos d'este èxit que s'ha posat en França com a millor via, en aquesta medalla d'or, en aquest certamen internacional que s'ha celebrat a la localitat de Bordeus per el seu Gurgu Jove de Trellat. Moltíssimes gràcies.
A vos, gràcies. Moltes gràcies.
Hoy por hoy Alcoy, servicios informativos.
1:15 de la tarde, tiempo de noticias de la comarca en Radio Alcoy. En apenas un mes, el 10 de junio, Muro va a cambiar de alcalde en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado hace ahora 2 años entre Compromís y Esquerra Unida. El alcalde, Francesc Valls, va a dejar el cargo que ocupará durante los 2 últimos años de legislatura la nacionalista Jacqueline Cerdà. A las 2:20 vamos a hablar aquí en la radio con el todavía alcalde de Muro para conocer los detalles del proceso de transición y hacer balance de estos 2 años al frente del gobierno municipal de Muro. Iberdrola ha comenzado la construcción de una de las 2 subestaciones que van a garantizar el suministro eléctrico a las empresas de la Falla de Castalla. El proyecto, muy demandado por los empresarios, estaba bloqueado desde 2012 y mantenía a la comarca en una situación de precariedad energética que impedía su crecimiento industrial. La eléctrica ha comenzado a construir la primera de las 2 subestaciones, valorada en 3,7 millones de euros. La directora del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, Julia Company, recalca la gestión del gobierno valenciano y del conseller de Economía, Rafael Climent, en primera persona, en el desbloqueo de este proyecto.
Subestació que venia demandant el sector empresarial des de ja fa molts anys i que ha sigut possible gràcies a el compromís personal del conseller Climent, qui va apostar des del primer moment per la construcció d'esta infraestructura necessària per al creixement econòmic de la Falla de Castalla.
Iberdrola firmó en marzo el contrato para disponer de la parcela en la que construir la subestación, por la que ha pagado 476.599 euros. La Conselleria, señala Company, sigue gestionando con Iberdrola y con Red Eléctrica Española la tramitación de la segunda subestación de 220 kilovatios prevista en unos terrenos próximos a la autovía hacia Sax. Las brigadas forestales siguen hasta ahora refrescando el barranco del río de Agres en Muro, donde ayer ardió 1,5 hectáreas de matorral y arbolado. El fuego comenzó a las 8 de la tarde y requirió el trabajo de 6 bomberos con 3 vehículos, 2 brigadas forestales y 2 medios aéreos, un helicóptero y un air tractor. La zona afectada está muy próxima al casco urbano de Muro. El fuego quedó controlado sobre las 10:30 de la noche tras arrasar 1,5 hectáreas de superficie. La Consellería de Sanidad prevé finalizar la ampliación del centro de salud de Cocentaina entre finales de este año o principios del próximo. Lucía Gadea tiene más datos.
El nuevo plazo reduce en 8 meses la finalización de las obras. El proyecto de ampliación del centro de salud de Cocentaina cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros. En su visita a las obras, el diputado socialista Ignacio Subías, portavoz de Sanidad en el grupo en las Cortes Valencianas, destaca que las mejoras van a centrarse en las nuevas consultas, urgencias, rehabilitación, que revertirán en el servicio al paciente.
Las consultas, tanto médicas como de enfermería, van a ser más amplias, van a tener una estructura mucho más eficiente. Asimismo, se mejorará la consulta de matronas. El área de pediatría y las consultas de la misma va a tener una zona independiente. Asimismo, el área de urgencias va a ir a otra zona absolutamente diferente de la actual, mucho más amplias, cuyas consultas y zonas de exploraciones van a dar la respuesta adecuada que necesitan los ciudadanos de Cocentaina. Y va a haber una unidad de rehabilitación muy amplia, donde igualmente habrá para preparación al parto.
Estuvo acompañado del diputado Rafael Briet, la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, y la gerente del Departamento de Salud, Roser Felip.
Las marchas de la dignidad del Alcoyá y el Contato organizan una jornada reivindicativa previa para convocar a la manifestación que está prevista este próximo 27 de mayo en Madrid. Marta Gisbert.
El próximo domingo 14 de mayo, las Marchas de la Dignidad han organizado una jornada para movilizar y sensibilizar en la necesidad de asistir en masa a la manifestación estatal que se celebrará el próximo 27 de mayo en Madrid. El objetivo de que la comarca del Alcoyá y el Comtat esté representada en el encuentro persigue conseguir la unidad de todas las luchas sociales en temas como la educación, las pensiones y los servicios públicos, diciendo no al estado actual de las cosas. La jornada previa arrancará a las 10 de la mañana con una marcha informativa desde el Mercado de Batoy hasta el Puente de las Siete Lunas. A continuación se pondrá en común en asamblea el trabajo y los objetivos de las personas, movimientos y organizaciones que quieran compartir sus inquietudes. El día finalizará con una comida de convivencia para estrechar lazos de cara a la manifestación de Madrid. La asistencia es libre y ha de confirmarse antes del 11 de mayo.
1:20, hablamos de deporte. El Muro Club de Fútbol se prepara para una profunda reconversión tras el descenso a Regional Preferente, un descenso certificado, como les contábamos ayer, a falta de una jornada para que acabe la liga. Informa Sheila García.
Tras 6 temporadas en tercera división, el Muro jugará la próxima campaña en Regional Preferente. A pesar de que en las últimas 6 jornadas el equipo ha conseguido 14 puntos de los 18 posibles con 4 victorias y 2 empates, el pasado fin de semana la victoria de su rival directo, el Buñol, hizo descender matemáticamente al club murero. La reacción, dice el presidente Roberto Ferrandiz, ha llegado demasiado tarde como para evitar el descenso.
Ha sido muy ruin, porque van a comenzar un entrenador, després no guanyem cada partit, van dir que hi ha un altre, i també la mateixa dinàmica, tampoc no guanyem cap, van canviar alguns jugadors, ho sé, van voler anar, van pixar altres, i després em va costar entrenar algun de la casa, encara ser bon entrenador. I entonces, pues ara anem bé, però no m'ha plegat ara.
Los últimos resultados han llegado de la mano del jugador Cristian Ferrandis, tercer entrenador en esta temporada. Llegó al banquillo que en las jornadas previas habían ocupado Paco Arcos y Fernando García San Juan. Roberto Ferrandis, presidente del club, desde el año pasado explica que la junta directiva se va a reunir en cuanto acabe la temporada para debatir su continuidad.
Acaben fes y acaben de reunirse enseguida para planificar si entonces dividimos y entonces pues es que entren o si entra... o si hay un grupo, pero digo que no ni hay res concreto.
En el ámbito deportivo, el equipo se ajustará a la nueva categoría, aunque los dirigentes, como avanza Ferrandiz, deben dilucidar si apuestan por un modelo de cantera o buscan futbolistas de fuera.
¿Qué va pasando? Está muy difícil, pero que bajar de categoría, entonces el sistema es diferente, es primera preferencia. Nosotros era un equipo que pagaba un poco, pero pagaba. La prueba está que... anem a pagar-lo ara d'abril i després mig mes, o sigui que estem combinant-ho. El sistema normalment jo no ho sé perquè jo vaig entrar l'any passat, però en primera preferent normalment no es fa pagar ni el que pagàvem nosaltres, perquè nosaltres pagàvem poquet, però encara s'hi ha que pagar menys, o sigui que això encara s'ha de plantejar a veure el sistema, si volem fer els de casa, si volem... O sigui que això està tot en estudi encara.
El Muro se despide de la tercera divisió este jueves en la Llometa frente al Villarreal C en partido adelantado con motivo de las fiestas de moros y cristianos.
1:23, es todo por ahora.
Notas necrológicas.
Ha fallecido doña Francisca Jiménez Córdoba, natural de Espejo, Córdoba, conocida por La Galana. Los oficios de misa y corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles 10 de mayo a las 10 horas en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte. Ha fallecido don José Antonio Samper Martínez, más conocido por Plisplais. Los oficios de misa y corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles 10 de mayo a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa. La capilla está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
Ha fallecido don Agustín Serrano Córdoba, natural de Espejo. Los oficios de sepultura y misa de corpore in sepulto tendrán lugar este miércoles 10 de mayo a las 12 en la capilla del Tanatorio Servisa.
Descansen en paz.
Té costeres i ponts, música...
Ricard Banyó, benvingut a Ràdio Alcoi després de tants dies sense estar així nosaltres.
Hola, Lucía, moltes gràcies. Sí, efectivament, la setmana passada tenia que haver estat així, però per malaltia d'un familiar pues no vaig poder vindre. De tota manera, cal dir que va ser una falsa alarma i aquest familiar, que és ma mare, estava en molt bones condicions de salut. Però bé, quan uno té un cert edat, qualsevol avís preocupa molt. I aleshores el que jo haguera volgut fer la setmana passada i vaig a fer ara és parlar de com han sigut les festes d'enguany, que jo, és que em segueixen per el Facebook, alguna volta ho he dit també així, els micròfons, de Ràdio Alcoi, estava un poc alarmat per la possible llarga duració tant de l'entrada de Mora com de la cristiana, però afortunadament no ha sigut així, i les festes, les entraes, l'entrada de cristians pel matí i l'entrada de moros per la vespre, han complit en l'horari establert i no han hagut excessius talls, no ha sigut excessivament llarga, ha anat prou compacta i ha estat molt bé. Jo enguany fa molt temps, Lucía, que no veig l'entrada cristiana, perquè en tindre la meva fila els navarros l'alferesia va provocar que des de les 8 del matí, com estava dient Teades fora de micro, des de les 8 del matí estigueren al Col·legi Sant Vicent amanint tot el que feia falta, perquè jo formava part del boato, per a l'alferes Navarro, que per cert ha estat, com els altres càrrecs, ha estat amb una gran altura. Precisament, Lucía, vingui d'explicar, ja ho he fet alguna volta així en el micròfon de Ràdio Alcoi, d'explicar un quadre de Rembrandt, que és la Ronda de nit, en el que Rembrandt, com a bon pintor barroc, capta el caos que hi ha abans, segons abans, d'organitzar-se una desfilada militar. Jo el compare en el caos, entre cometes, que hi ha en el partidor instants, segons abans, d'arrencar una determinada esquadra o una determinada fila. Si algú ve de fora i ho veu per primera volta, s'estranyarà que en 2 minuts passem de la desorganització més absoluta a la formació més pulcra, més dinàmica i més ordenada. Jo recordo aquells anys, Lucía, en què ajudava a Lorenzo Rubio a retransmetre les entrades, que vaig dir una frase que Lorenzo Rubio se la va copiar molt en un bloc que duia. Em vaig referir a lo que passava en el partidor com a un caos organitzat. Això sembla una paradoxa, sembla una contradicció, però és aixina. I Rembrandt en el quadre, en la seva obra Ronda de nit, capta molt bé eixe folló, que eixa... lío, embolic, que hi ha abans de formar-se una desfilada militar. En dos minuts, aquest caos es transforma en ordre. Bé, tots sabem que els actes són sempre els mateixos, però els festers, en el meu cas, ja tenim un any més, amb la qual cosa la veritat és que acabes prou cansat. Encara que això que he dit de que els actes són sempre els mateixos, la veritat és que no és així, perquè una cosa que jo trobo a faltar en la lluita que hi ha el dia de l'Alardo és que la figura del mossèn Torregrossa no té un equivalent en el bàndol moro. Contava Adrián Espí, que és la persona que, com tots sabem, que és la que més coneix les nostres festes, abans, durant molt temps, hi havia un personatge moro que es deia el Santón, que el tenia, el representava, o estava, millor dit, en l'alferes moro, i era el que s'enfrontava a mossèn Torregrossa. Si mossèn Torregrossa anima a les forces cristianes, el Santón animava a les forces musulmanes, a les tropes musulmanes, perdó. El mossèn Torregrossa representa la figura religiosa de la festa, que mai s'ha d'oblidar, és molt important en les nostres festes, i la figura del Santón representa la figura religiosa, però de l'altre bando, del bando musulmà. I cal dir que durant molt temps la figura del mossèn Torregrossa era considerada el capità cristià. Si avui en dia el capità cristià representa Jaume I, això és relativament modern, perquè durant molt temps el capità musulmà, el capità cristià estava centrat en la figura del mossèn Torregrossa per la seva actuació important que va tenir en el succés més o menys històric que dona pas a les nostres festes. També en contava Adrià Espí que abans de l'aparició de Sant Jordi, pel matí, els cristians derrotats pegaven la volta al castell sostenint l'espasa per baix, com a senyal de que havien sigut derrotats, i els moros desfilaven amb l'espasa en el puny, senyal de que havien guanyat. I per la vespre passava el contrari. Eren els moros els que sostenien l'espasa per la punta, mentre que els cristians, com a senyal de victòria, sostenien l'espasa pel puny. Avui en dia, això no seria possible, perquè si eixim 2.000 cristians i 2.000 moros, pegar la volta al castell estaríem ahí 3 dies. I seria quasi una altra entrada. Però seria interessant que els membres dels capitans, tant el moro com el cristià, feren eixa petita representació. I en això vull dir, Lucía, que la nostra festa no està tancada. Pot ser que en alguns aspectes sí, ara afortunadament està obrint-se, perquè hem canviat en certa manera. Fins al segle XVIII només hi havia cristians i moros, no hi havia filaes. Aleshores hi havia una persona que representava el cristià, el bàndol cristià, i una persona que representava el bàndol musulmà. El fet de que aparegueren divisions tant en el bàndol cristià com en el bàndol moro és molt posterior. I abans de l'acte de l'aparició de Sant Jordi, el que representava és la mort del dragó per part de la figura de Sant Jordi. Si llegim en la documentació del segle XVIII, veiem com es construïa un dragó, una peça de dragó de fusta, que representava el mal i que en definitiva era a qui Sant Jordi matava al final de la festa. El fet de que avui en dia això hagi canviat un poc és una senyal del dinamisme que sembla que tinga la festa, encara que alguns ho puguen negar. Per exemple, jo gosaria, a través dels micròfons de Ràdio del Coll, estàs mirant-me molt fixament a veure este que diu, Lucía, canviar un poc un acte, i és el del llançament de fletxes. La gent, alguna gent es mata per una fletxa, i algun dia tindrem una montonera per el desig que té la gent d'agarrar festes. En el futbol ja no es llancen balons a la grada perquè la gent es mata per un balcó i un dia pot haver una avalanxa. I a més, el que tu estaves dient, si a més unim que les fletxes són de plàstic dur, evidentment deixen de ser un arma de pau, és per ser un arma de perill, i com molt bé tu has dit, han hagut alguns problemes. Aquests problemes també poden ocórrer en l'acte de la retreta. Fa uns anys, una determinada fila li va fer els nassos xorrant sang a un fill meu perquè van llançar una tapa de vídeo d'aquella època, de cinta de vídeo, no un vídeo, màquina, si haguera fet molt més mal, i li van obrir el llavi. O sigui, que cal anar molt en compte, igual que com es llancen alguns caramels. Els caramels s'han de llançar cap amunt, mai en violència, perquè pot haver algun ferit, i això en algunes poblacions del nostre voltant han tingut algun problema perquè han hagut incidents d'aquest tipus. Jo animaria a l'Associació de Sant Jordi, a la que tinc que felicitar perquè les festes d'enguany han estat molt bé, han hagut les seues cosetes, però això és impossible 4.000 persones dur-les, que no hi hagi errades de cap tipus. Jo sempre dic que jo sóc un gran crític de l'Associació de Sant Jordi, excepte quan sona l'himne, en la que fins l'aparició, en la que sóc un gran defensor de l'Associació de Sant Jordi, perquè sé la faena que és dirigir a tantes persones i en tants actes, i molts d'ells apenes gaudeixen de les festes perquè estan dedicant-se tot el dia a que aquestes festes transcorrisquen d'una manera ordenada. Doncs bé, animaria a aquesta Associació de Sant Jordi que mirara això de les fletxes, no sols el que siga de plàstic blanet, sinó també el que algun dia hi haurà alguna montonera, perquè la gent, ja t'he dit, que es llança per una fletxa i fa el que siga, i pot ser que tinguem alguna desgràcia algun dia. Hem evitat, gràcies al trellat i als avanços tècnics, que en l'Alardo no hi hagi cap incident. A veure si els incidents els tenim en altres actes que puguem considerar secundaris, com és l'arreplegament de les fletxes que llança Sant Jordiet el dia dels trons. Però tot això ho dic perquè la festa està viva. Tu imagina't que vaig acabar conforme he començat, la por que jo tenia de que les entrades s'allargaren, però no ha sigut així. I per què? És l'acte, Lucía, és un acte en la que és voluntari. Un acte que és voluntari, però ixen tots. Apenes no ixen festers. Ixen tots. I cada volta ix més gent a festes. Clar, és lògic pensar que les entrades siguin cada volta més llargues, i tenim en compte que hi ha unes persones que estan sentades, unes persones que paguen per veure'ns, unes persones que paguen per aplaudir-nos, unes persones que estan en el seu dret de xiular-nos quan fem les coses mal, i unes persones a les que tenim que respectar. I el que no pot és estar 5-6 hores una persona sentada en una cadira, que solen ser prou incòmodes. Aleshores, els boatos, les roponaes, les desfilades, han de ser lo suficientment lleugers per a no provocar el cansament i el fàstic de la gent. I sembla que enguany ho hem aconseguit. Espero que l'any que ve, que la meva fila té el capità, i que estiga tan ben organitzada i tan ben representada per Jornet, del capità, com ho està per Gavi l'Alferes, i puguem dir d'ací un any que també les festes del 2018 han gaudit d'un gran èxit, perquè tu eres periodista, ho saps millor que jo, crec que apenes han hagut incidents greus, i les festes s'han desenvolupat d'una manera lo suficientment tranquil·la per a que continuem sent l'admiració dels pobles veïns, i les festes de Sant Jordi siga allò que més ens identifica als alcoians, juntament amb les nostres festes de Nadal. I no et preocupes, que ja ha acabat, i el pròxim dia ja sí que dedicarem un programa a algun fet històric o cultural de la nostra festa, però ho havia de dir. No vaig poder dir la setmana passada per les circumstàncies que he dit, però sí que ho puc dir ara. Felicitar a l'Ajuntament, felicitar a l'Associació, felicitar als festers i sobretot als quatre càrrecs, especialment al que més coneix, el meu, el de la Filana Barros, que pense que ho hem fet molt bé i esperem fer-ho millor encara l'any que ve.
Molt bé. Ricard, fins la propera.
Fins la propera, Lucía, i perdona pel tostó.
Adéu.
Ho he fet molt llarg. Adéu.
Té costeres i ponts, música de...
Llegan los grandes descuentos de Dormitienda. Aprovecha nuestro cambio de catálogo y llévate un colchón con hasta el 60% de descuento. Pero recuerda, solo hasta fin de existencias. Acércate a tu Dormitienda más cercana e infórmate. Con Dormitienda, sí, transporte, montaje y retirada de producto gratis.
Las joyas son para siempre. Elige un regalo para su primera comunión que siempre recordará. Elige Joyerías y Relojerías Vicente Sancho. Tenemos el más amplio surtido para comuniones, las joyas más originales y bellas y complementos que perdurarán en el tiempo para que su primera comunión sea única. ¿Recuerdas aquel reloj? ¿Aquella medalla? ¿Aquel aderezo? Lo marcarán para siempre. Porque en Joyerías y Relojerías Vicente Sancho cuidamos cada detalle. Ven a comprobarlo en Sátiva y Alcoy.
Y recuerda que en Joyería Sancho también compramos tu oro usado.